Teva Llengua, l'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta. L'espai on l'esport de casa és protagonista.
Torna-la a tocar, Sam. La música que et fa viatjar en el temps. Celebrem 30 anys d'emocions i records amb el programa de música nostàlgica conduït per Jordi Piqué. Les cançons de tota una vida, els clàssics que no passen mai de moda i la banda sonora dels teus millors moments. Escolta la ràdio L'Escala cada dissabte a les 11 del matí i diumenge a les 12 del migdia. Torna-la a tocar, Sam, perquè hi ha cançons que no s'han d'oblidar mai.
Els dissabtes de 6 a 8 de la tarda arriba la primera llista. El repàs setmanal de les cançons que més estan triomfant. Pujades, baixades i el número 1 de la setmana.
La primera llista.
Apropem les novetats musicals de la setmana a la primera llista. Cada setmana a Ràdio L'Escala, passem llista.
Primera llista, amb Marc Clapés.
Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna, que et porta les melodies més marineres i entranyables de la nostra terra. Presentat per Joan Brugués, amb la celebró de la costa i la calidesa de la veu que et farà companyia. Cada dissabte a les 12 del migdia i diumenge a les 11 del matí. Deixa't captivar pel ritme, les veus i l'aroma de mar. Sons a cau d'orella, el teu punt de trobada amb les havaneres.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, divendres 5 de desembre, m'agradaria començar el programa parlant de voluntariat, perquè avui és el Dia Internacional del Voluntariat. Un dia per recordar la importància de l'altruisme i agrair la tasca de totes aquelles persones que en algun moment de la seva vida han fet o fan voluntariat. És a dir, han dedicat un bocí del seu temps al benestar comunitari sense demanar-ne res a canvi. Una tasca que, segons l'estudi Accés i Participació al Voluntariat d'Espanya que va publicar la Federació Catalana del Voluntariat Social ara fa un any, fan sobretot dones grans. Si ens fixem únicament en el voluntariat social a través d'entitats i ONG del tercer sector, com poden ser Càritas o la Creu Roja. L'estudi detalla que el 60% de les persones voluntàries d'aquestes entitats són dones i el 59% tenen més de 55 anys. A més, l'informe apunta també que el 75% d'aquestes persones no tenen ni menors ni adults amb dependència a càrrec. Això, segons l'estudi, denota que existeix un biaix en l'accés al voluntariat social que sovint va lligat a impediments com les tasques de cura o els horaris laborals, ja que molts voluntaris s'introdueixen en aquest món a partir de la jubilació. En aquest sentit, l'estudi apunta també que les persones en situació de precarietat laboral i econòmica o falta de recursos tendeixen a fer menys voluntariat que les persones de classes benestants. Ara bé, tot i que sovint quan pensem en voluntariat ens ve al cap el voluntariat social a través d'ONGs o entitats, que és aquest que hem tingut en compte ara en les dades, en realitat el voluntariat és present en molts més àmbits de la vida i la societat. Per exemple, quan som petits i decidim ajudar un company a classe a fer uns exercicis, quan recollim un amic o amiga dels nostres fills a l'escola perquè la seva família ha tingut un imprevist i no ha pogut arribar a l'hora, quan ajudem algú desconegut al carrer, quan decidim formar part d'una entitat, associació o club esportiu i ens impliquem en l'organització d'activitats o en tirar endavant l'associació sense rebre'n cap reconeixement econòmic, etc. Tot això és voluntariat, perquè són actes que fem de manera altruista sense esperar-ne res a canvi. I aquí hi entren molts col·lectius que queden fora del voluntariat social organitzat. Així que avui, amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat, vull convidar-vos a dedicar un parell de minuts a pensar quins voluntariats heu fet, tant si són voluntariats socials en programes organitzats com si són petites accions amb un impacte en el vostre entorn més proper. I segur que en trobeu més dels que us penseu. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest divendres passarà pel Més Calent a l'Aigüera, la Pítia de l'Empordà partirà les cartes d'aquells que ens ho han demanat i després descobrirem la trajectòria del pescador escalenc Lluís Sureda a Llops de Mar, un podcast del programa Arran de Mar. I per acabar, en Joan Brugués i el seu rentaplats ens netejaran tot el que ha passat durant la setmana per deixar l'Aigüera ben neta fins la setmana vinent. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, l'Ali Giner. L'Ali, bon dia.
Bon dia, bon dia. És que estàvem traient pèls del jersei de la, que s'enganxen els pèls de la bossa. Bon dia i bon divendres.
Bon divendres.
Sí, sí, sí. Anem a l'actualitat local.
Què tenim
d'actualitat local? Parlem de les teranyines que finalment podran portar a port les tonyines pescades accidentalment. Mm-hmm. Sabeu que això era una vella reivindicació dels pescadors de l'Escala.
I tant.
Els pescadors en general, però aquí a l'Escala, doncs, passa això, no? Es queden enganxades i no podien, fins ara, no podien portar-les a port, sinó que les havien de deixar anar. Però, clar, la tonyina ja no es pot pescar, aquella tonyina. Mm-hmm. Ja no serveix. Ja,
no, clar.
Doncs aquí està la qüestió. Comença nova temporada de veda, avui les embarcacions, i aquest període coincideix amb l'anunci de la Generalitat, com dèiem, que obre les portes a aquesta captura i venda de les tonyines que s'enredin accidentalment a les xarxes. No vol dir que ara anem a treure xarxes perquè s'hi enganxin les tonyines.
No,
eh?
No, clar, estem parlant d'accidents,
aquelles que
no?
Passa accidentalment i passa més sovint del que es creuria, doncs que es puguin vendre.
Mm-hmm, que es pugui aprofitar el peix.
Que es pugui aprofitar el peix.
Va, què més?
Més qüestions. L'Escala tanca el mes de novembre amb 316 aturats, són 5 menys a les llistes d'atur que el mes anterior. Aquest descens trenca la tendència a l'alça dels 4 mesos anteriors, quan havien patit una pujada de 5 persones aturades.
Mm-hmm.
Va, per la tant, tendència de després de vacances, la temporada d'estiu, i ara que ve, Nadal, no?
Clar, ve la campanya nadalenca, per això és normal que hi hagi més contractacions.
Tot té una explicació molt lògica. Mm-hmm. Però bueno, vinga, va.
Farem un repàs d'aquestes dades que tenim cada mes.
Sí, les posarem.
Què més?
Va, parlem també de les muses. Mm-hmm. Comencem cap de setmana de muses.
De fet, va començar ahir, no?
Quarta
edició.
Exacte, ahir va ser la inauguració. Continuem avui amb diverses activitats repartides pel municipi i al cap de setmana, que són els plats forts, no?, diguéssim. L'eix temàtic d'aquesta edició és la bellesa. La mostra d'art contemporani s'ha inaugurat, com dèiem, aquest dijous al vespre a l'Alfolí a través d'una sessió de vinil, pintura en directe i una degustació.
Mm-hmm.
La quarta edició s'allargarà fins diumenge, com dèiem, compta amb la participació d'una quarantena d'artistes i una quinzena d'espais expositius. I, com dèiem, el pretext és la bellesa. És a partir d'aquí és el fil conductor pel qual ens diuen o ens proposen les seves activitats, no?
Per tant, cap de setmana carregat de cultura i d'art.
Carregadíssim de cultura i art, que, bueno, ja sabeu que és una iniciativa ja per la quarta edició.
Ja està consolidada.
Ja està consolidada i que té molt d'èxit, té força èxit. Ja n'hem parlat diverses vegades aquí.
Què més?
Va, i més activitats que en aquest cas es podran fer dilluns 8 de desembre, que és el playback, el casal del jubilat que organitza el 8 de desembre, dos quarts de sis, la nova edició del playback.
Mm-hmm, ja ho deuen tenir tot a punt, tots els balls assajats.
Home, ja sabeu que això és una de les activitats que
estrella,
més...
Estrella,
exacte. Doncs això serà una vetllada amb 22 actuacions, on els participants interpretaran cançons de diferents gèneres musicals. Mm-hmm. Tenim de tot el panorama musical, ens ho interpretaran. Porten, com deies tu, molts de dies assajant.
I això veurem el resultat dimarts o dimecres, no? Veurem l'informatiu com ha anat aquest
play. Exacte, anava a dir, si ells actuen el dilluns...
Dimarts o dimecres tindrem aquí el
retorn. A gravar i llavors us oferirem, doncs, això.
Exacte.
Dimarts o dimecres, depenent de com vagi carregat el cap de setmana, que va bastant carregat, però bueno... Va,
esports.
El Futbol Club L'Escala, que afronta l'últim desplaçament de l'any a Vilassar de Mar... serà dissabte. Els de David Gurillo afronten el setè desplaçament amb ganes de continuar consolidant la segona posició. Ja vam dir ahir que anaven segons del grup 5 i que, bueno, diu, qui sap si assaltar el campionat en cas que el Badalona punxés.
Bueno, porten, hi ha una possibilitat,
de, sí,
no?
Sí, porten tot el que portem de temporada amb aquest rifirrafe amb el Badalona, a veure si ens en primers, sí. No, doncs pues vale.
Veurem com evoluciona.
I també, amb més coses que passaran esportivament parlant en aquest cap de setmana, l'Escala es disputarà la primera edició del torneig base en Xova Cup.
A veure, què és això?
Pues, torneig base en Xova Cup, que interpreto cap de CUP,
sí.
No de la CUP, però...
ens hem entès.
Hauria de mirar ben bé torneig base de... futbol no és, ja us ho dic ara, però bueno, hauria de mirar exactament quin esport és, perquè
ho
he agafat aquí l'entrada i no... I clar, no ens queda clar quin...
Estem tots expectants, si no, mira, és un motiu per escoltar l'informatiu a la una, descobrir què és.
Pues mira, ara no me'n vaig d'aquí fins que no et digui exactament quin esport és això. No pot ser que diguem aquí les coses i no sapiguem de quin coi d'esports estem parlant.
Bueno, és que amb aquest nom, els que no som experts d'esports, no sabem
no,
pas
ja,
què és.
No, ja, és el cas, no?
Exacte.
Bàsicament.
Exacte.
Mira, si vols, mentrestant, i ara perquè no... Veus, és que quan fas allò de vísteme despacio...
Sí, que tengo prisa.
Que tengo prisa, doncs és això, bàsicament...
Pels que ens estan escoltant la Lali està buscant
estic
a internet...
Estic intentant, exacte, obrir la pàgina,
sí, la
però
pàgina
em demana unes credencials. I què passa quan tens pressa? Que les poses malament sempre. No saps com, però les poses malament sempre. La contrasenya, sempre malament. Bueno, a veure, va, ja tinc aquí...
Ja ho has pogut obrir?
Sí.
A veure...
Ja s'ha esgotat el torneig de la primera enxofa. Aviam...
Què ens ha escrit l'Ivan? No ho acaba de dir, tampoc. Mira, perquè avui té vacances, perquè si no el faríem venir.
No, perdona, sí que és futbol. És futbol, que és els categories Benjamí S10, Benjamí S9, i els alevins. O sigui, és futbol, però clar, ja ho ha dit, futbol base, eh? O sigui, és torneig base, això va cap, vale. Clar, és que jo per un moment m'havia pensat que era algú de vela o de...
Clar, és que amb el nom d'enxova.
Perquè tenen aquests noms, les regates i aquestes coses tenen aquests noms.
Bueno, però no ens enganyem, aquí l'Escala feu servir l'anxova per tot. No?
Ja, és veritat, també és veritat. Bueno, doncs no, però resulta que també és futbol i és futbol base. En aquest cas, ja està.
Ja ho hem aclarit.
Solucionat, ja podrem dormir aquesta nit. Va,
un torneig de futbol base. I ens queda el temps, Lali.
Ens queda el temps amb aquest cap de setmana llarg amb molta bonança meteorològica. Avui encara alguna bufada de tramuntana, però la resta de dies molta calma a mar. O sigui
per
que,
tant, perfecte.
Sí, hem tingut aquí una setmaneta de fred, pujant una miqueta més la temperatura, més agradable, si més no durant el dia. Després,
el solet ens
escalfa
una mica.
És una altra cosa, però,
exacte.
Però que durant el dia pues, és més agradable. Però no, que a nosaltres ens agrada el fred. I...
A nosaltres ens agrada el fred, Lali, sí. Doncs gràcies, Lali, ens retrobem
Vinga,
al punt de la una i ens ho amplies.
Al punt de la una, ja estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Coses insospitades que ningú no diria de tu, de mi, amb la Pítia de l'Empordà.
Bon dia, Pítia, com estem? Uf, sembla que bufes molt, que has pujat de peu.
No, què va. El que passa és que he anat a una classe de prova de danses tropicals i mira, m'he cansat molt.
Però que t'agrada ballar, tu?
I tant. Jo era molt bona balladora abans. Ara no tant, oi? Per excés d'edat i de pes, com si diguéssim, eh? Però encara m'espavilo prou bé. És que te diré, a casa de petita vaig rebre classes de dansa, eh? Tenia una mestra de ball molt bona. Recordo que es deia Marta... Sí, Marta Campenys, això. Havia estat molt amiga de grans ballarins. I va ser ella, quan jo era més gran, que em va presentar Nora i Eva a París el 8 d'octubre del 92. Ho recordo molt bé, perquè va ser memorable al Palais Garnier ballant la balladera. Va ser apoteòsic.
Corai, quina sort! I així encara t'hi poses una mica per marcar passos de ball?
Doncs sí, perquè el ritme no es perd amb els anys, nena. L'agilitat potser sí. Ara, això dels balls tropicals... Buf, quina suada, no sé pas si tornaria. A més, hi havia unes senyores del poble que... No sé pas.
Què vols dir? Que no t'agrada socialitzar de tant en tant?
Si només fos socialitzar, rai, però són xerrameques. Volen i dolen. Va, els sembla que són més del que són i es passen el dia criticant-se les unes a les altres. I jo no m'escapo pas, esclar, sent tan rara, oi?
Rara? Per què ets rara?
Sí, dona, això de tirar les cartes em dona un plus d'estrambòtica. Que si vols que t'ho digui, a mi se me'n fot. Però haver-se de relacionar-hi tan a prop, què vols que t'hi digui? Si són la carcunda del poble. Que passa tot arreu, eh? Però si m'ho puc estalviar.
I aquesta mena de dones, que dius tu? Et venen en privat i que els hi tires les cartes?
I tant!
Ai, ai.
Què et penses? Com tothom. Ara, les preguntes que deixen anar, ni te les explico per guardar el secret professional, oi?
Home, però ens podries dir més o menys, en general, com són aquestes preguntes?
Ja surt l'ona tafanera, eh?
Sí.
Mira, per no comprometre ningú, t'explicaré el d'una senyora que va venir quan jo estava a Barcelona.
I quan va ser això?
Uf, jo calculo que frissava, fixa't, jo, el 50, aproximadament, una tia meva... de les que encara m'hi parlava, em va convidar a casa seva. Una torre a la carretera, eh? Perquè havia vingut de fora un parent polític seu, el qual era la seva cosina, que volia saber coses del futur, del seu futur. Era un biòleg marí molt reconegut. El cas és que el biòleg, me'n recordo molt bé, va venir... amb qui va dir que era la secretària i amiga.
Ui.
I jo més aviat penso que era una mistensada, eh?
Ja.
Una dona molt alta i esprimatxada, que semblava una model, però amb bastants anys a l'esquena i molts d'estiraments a la pell, eh? Parlava en un anglès esquifit, era molt amanerada de gestos, i deia que coneixia el tot Barcelona, eh?
Però va ser a ella qui li va estirar les cartes, al biòleg.
Sí, però el que li vaig dir que no em recordo va ser irrellevant, eh? La que va insistir que els hi tirés va ser ella, la... com es deia? Amèlia, sí, això. I ara em ve el nom perquè va dir que els seus avantpassats eren nobles de la casa de Hannover, emparentada de lluny amb el rei George II i la reina Carolina d'Anglaterra del segle XVIII.
Corai, quin nivell.
Quin nivell. Jo de seguida em vaig malfiar, perquè no és normal entrar en una casa que no et coneixen de res menjant xiclet i fent sorolls amb la boca, eh? Jo em penso que l'ADN d'un estirp tan assenyalada t'ha de marcar per menjar bé durant segles següents. Ah, i un escot que gairebé li arribava fins al melic, eh? I la noblesa de mena, almenys abans, era tota discreció anatòmica. O sigui que amb això també era... Bé, era per no creure-s'ho.
I què et va preguntar, si es pot saber, aquesta Amèlia?
De primer, que em menteixi tot parlant-me del seu alt llinatge, quan a la vista estava que res de res de Sant Reial, ja em va fer posar en guàrdia, eh? I em va preguntar si aconseguiria el seu somni de casar-se amb el seu estimat, de qui no em va dir el nom.
I què li va sortir?
No és que res de res, perquè l'estimat en qüestió ja estava casat i no pensava separar-se.
Ara, pla.
I a més, t'ho diré, eh? A vegades és que sóc una mica perversa, eh?
Sí, sí, ja m'ho havia donat.
Tu és que ets molt perceptiva.
Però va, Pitia, què li vas dir?
Doncs que el seu alt llinatge espantava els seus admiradors, perquè la veien tan inassequible i distingida i eràtica com una esfinx.
Mm.
Que més valia que baixés el registre d'atraccions i tirés més cap al pueblo llano, oi que m'entens?
Sí que va ser una mica perversa, tu, eh? Sí.
És que no suporto les impostures i les ganes de fer veure amb fingiments socials, eh? Aquesta noia, i va sortir a les cartes, era una bagassa, ras i llis, que exprimia les darreres hores de la seva atracció sexual mirant de caçar algú amb molts bitllets a la cartera que la mantingués com una reina.
Dona, tant com bagassa.
I què se li diu, si no, una dona que vol viure regalada a canvi de favors sexuals de per vida, sense fotre brot?
Bueno, hi ha moltes maneres de mirar-ho.
Doncs jo només en veig una.
I se li va posar molt malament això que li vas dir?
Jo li vaig dir molta finesa, eh? Molt polite, com si diguéssim. I es va quedar com desconcertada, perquè semblava per un costat que la reconeixia d'alta classe i per l'altre la llançava a les escombraries socials. Em va donar les gràcies i va girar cua la mània aquesta dels collons.
Bueno, està clar que hi ha una mena de dones que no les suportes pas.
És que em posa de mal humor, perquè em recorda, és que és això, em recorda les aspiracions de la meva família. La nena, que no va ser res, dansa i piano i bons models per passar l'estona mentre troba un ric que la deixi fora del mercat, la mantingui i en doni prestigi de passada. Com si fos una vaca, jo, a punt de ser venuda el millor pastor. I jo m'hi havia de venir, eh?, empolainar-me i posar bona cara, ves?
Ai, Pitiot, va bé si mirem qui ha trucat avui?
Vinga, a veure si em fa canviar l'humor.
A veure, em penso que serà una tirada breu. Ha trucat un noi que es fa dir Apolo, no sé si pel déu mitològic o per les missions especials que van tenir aquest nom, però bueno, el cas és que diu que li ha sortit una feina a Barcelona, ben pagada, però clar, lluny del que ell ha estudiat. I té por de no estar prou ben preparat. Diu que té a veure amb un treball de camp, d'investigació geològica, amb un contracte de 6 mesos perllongable, si la cosa va bé. Ell diu que per poc temps no arriscaria buscar allotjament a Barcelona, perquè clar, és que tot està tan car. Ara bé, si li sortís bé i es pogués quedar als 4 anys de la investigació, doncs la cosa ja canviaria.
I vol saber si se'n sortirà bé amb aquesta feina, no?
Exacte.
A veure, Polo, deixa'm engarballar. La feina, es veu, eh?, és bona. I requereix, és veritat, molta destresa, eh?, i coneixements, perquè surten el papa, el cavall d'oros i la sota d'espases, eh? Si ell n'és capaç, ho veig una mica justet, eh? Perquè sí que se'l veu amb ganes, eh?, surt la força, però també el penjat, eh? Que diu que aquesta feina el farà suar i patir, sempre amb l'ai al cor per si no el renoven. A favor, però, hi té la temperança, eh? És que ell és un esperit positiu que se sap fer valdre enmig dels companys. I això és possible que el salvi de primer, de les mancances. I en el futur, que és el que a ell li interessa, sí que veig que renovarà la feina, eh? Perquè agafa solidesa, eh? Surt l'emperadriu i el papa, que vol dir saviesa. I finalment surt el carro, que té vol dir que tindrà prou empenta per arriscar i tirar endavant com un expert, eh? I la carta que tanca la tirada és l'emperador, que defineix la seva posició final, segur del que fa, com coneixedor de l'empresa, molt decidit i molt emprenedor. Un èxit, sí, o sigui que Apolo, endavant.
Doncs carai, moltes gràcies, Pitia, de ben segur que l'Apolo quedarà ben satisfet amb aquesta tirada.
I jo també, m'agraden els bons auguris. Un cafè, això? Demana un cafè, més un cafè, què et sembla?
Vinga, va, com que avui eren bones notícies, et donem un cafè.
Ah, qui li qua.
Vinga, fins la setmana vinent, Pitia.
Adéu, nena, fins la propera setmana.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara us deixo amb en Sergi Corral, que ens descobrirà la història i trajectòria del pescador escalenc Lluís Sureda al Llops de Mar, un podcast del magazín de tarda Arran de Mar.
Mm. Llocs de Mar, un podcast fet arran de mar. Avui passa pel Llocs de Mar, un autèntic pescador de l'escala. Entrevistem en Lluís Sureda, pescador d'encerclament durant més de 40 anys, que ja fa un parell d'anys que ha penjat les xarxes.
Parlar dels curro a l'escala és parlar de tranyines, anxoves, sardines, cata i, sobretot, mar. Tota una generació de pescadors dedicats al peix blau que han passat gran part de la seva vida, si no totes, a mar entre xarxes. Avui, el nostre Llops de Mar el compartirem amb Lluís Sureda. Ell forma part d'aquell grup de pescadors ja jubilat, però que cada dia segueixen anant a port. No ho sabem si ve per enyorança, per curiositat, o directament perquè no es poden desenganxar del mar. Lluís, benvingut.
Hola, bona tarda.
D'aquestes que he dit, quina és?
Tot junt, eh? Aquesta és tot junt. Allà, encara que estigui jubilat, doncs mira, tenim les barques de casa i, esclar, hi vas allà a mirar, enyorança molta, de veritat. Això és... Encara penso que vaig plegar massa aviat, me penso. Encara tinc ganes.
Quants anys fa que no...
Ara fa 2 anys que no hi vaig.
Ara fa 2 anys. Dèiem el Sureda, no?, que era tota una generació de llops de mar, de pescadors. Clar, jo no he posat exactament quina és la teva generació, però tu tens calculat quantes generacions sou les que heu sortit?
Sí, no, només, a veure, només. És des del meu avi.
És el teu avi.
De l'avi Curro, el que era el Curro, doncs. Ell no treballava a la terra, però sense això ho he sentit a dir de l'àvia, perquè jo el meu avi no ho vaig conèixer. I que tenia un oncle que tenia una barca i li va fer portar amb ell i llavors li va deixar amb ell, no? I llavors ell amb els pares amb nosaltres i nosaltres, jo de moment el fill.
Perquè a tu t'hem d'imaginar ja de nen anant en barca amb la família?
El meu és bastant curiós. Jo vaig fer fins a Cou. El que era, doncs, el segon de batxiller d'ara, no? I, bueno, a mi el pare no mai de la vida m'havia deixat acostar en el barco. Mai. No havia pujat mai en una barca. I, bueno, doncs, aquell estiu, clar, ja tenia 18 anys... Jo m'anava als estius a treballar el meu oncle amb els oncles Barragán a l'oficina, o anava, un estiu vaig estar amb la mare a la bugaderia, no? Però, bueno, anava fent aquestes coses. I aquell estiu vaig dir, hosti, jo vull anar a pescar. Que no. I, bueno, doncs anirem amb els oncles, com que tenia l'oncle Pere i l'oncle Jaume, que tots dos tenien barca. I ja que li vaig dir això, diu, bueno, però va, vinga, rondinant, i m'hi va voler. Doncs, bueno, vaig estar 3 mesos aquell estiu, però cada dia era calma, que no hi havia ni vent, ni res, però cada dia, vaig estar vomitant cada dia, 3 mesos.
Allò va ser la teràpia de xoc, a partir d'allà...
Sí, no ho sé. El que diuen que s'ha de portar, o sigui, això, mar, jo ho veig, molta gent que ho ha provat, no? O t'entre, o... No. Si t'entres per sempre, i si no...
Si no, d'allò.
És molt difícil.
Parlem d'aquell estiu. Quin any era allò, aquell estiu que m'estàs dient?
Allò era, vita, el
81. Aleshores, podríem dir que has estat...
Tenia 18 anys, jo.
Tu tenies 18 anys. Sí, i d'allà sí, n'han sí, vingut sí. 40 més, pràcticament.
Sí, esclar, tinc 62... Doncs, vita, 44.
44 anys, això ja fa. A mar. Déu-n'hi-do. Clar, fins a cert punt, la feina de pescador no està una mica idealitzada, però tothom, oi, que no sé què, que la gent de mar, etc.
Bueno, és idealitzada pels que no van en mar.
Pels que no van en mar, sí, no? Perquè d'aquestes flors i violes suposo que ben no, poques.
Ja, de tot. Vius de tot.
Vius de tot, no?
Vius de tot en mar. Èpoques bones que són molt, molt eufòriques, èpoques dolentes que ho cremaries tot, èpoques normals, vull dir, però... Jo sempre dic que és el bo que té, no?, que té això d'anar a mar. Primer, que cada dia és una cosa diferent, no saps mai ni el que agafaràs, ni el temps que trobaràs, ni res. No és com això de venir aquí a l'oficina, anar a una oficina cada dia i ja saps el que tindràs i ja saps el que te toca avui i així. En allà és ja... Això, a part de que cada dia és diferent, és una sensació de llibertat. Jo a vegades explico, no que sempre, a vegades que sempre tens mals de caps, no?, i tota la punyeta, però quan tens molt de mal de caps, quan estàs més tranquil és quan ets a l'aigua. Ets en allà, si encara que estàs en allà navegant i a vegades tot sol, sense ningú al costat, obres el pont, treus el cap, sentes allò i te se'n va tot, no? Llavors que tornes a terra i tornes amb els mateixos mal de caps, no? Però que... Ja va així, no sé, és una cosa que... Per això ja t'he dit, t'ha d'entrar, si no t'entra, no hi ha pas maneres, eh? No, l'odiaràs més aviat.
I de tots aquests anys, Lluís, què creus que t'has endut de la teva feina? Què és el que t'omple o el que t'ha omplert més?
Ostres, jo, tot això que t'estic explicant, eh? Que ha sigut... sempre un d'allòs, el sortir en març. L'estar en terra és més complicat, eh? I ara més. Ara suposo que el nen s'hi troba. Quan està més bé és quan és en març. Quan arriba en terra ja es convenen problemes. Uh-huh. No, ara ja per la mateixa feina, no?
Clar,
ara la burocràcia és terrible, sí. Que si inspeccions, que si això, que si l'altre, que si l'altre, que ara aquest paper, que ara l'altre, que ara el tema de la gent, que si... vigilar que tothom tingui la revisió feta, que tothom estigui ben embarcat, etcètera, etcètera, etcètera. No? Ara és molt més complicat. Abans era molt, molt, molt més senzill.
Això ho penses, no? Que sort que no m'ha tocat viure sí. Aquesta època més difícil.
No, aquesta època, jo a vegades ho explico també, no dic... Mira, quan vaig acabar el cou, jo tornaria a anar a pescar, eh? Però quan vaig acabar el cou, hagués fet la carrera de dret i tots aquests polítics i buròcrates que tenim que vinguin d'un amb un. Que vinguin d'un amb un, perquè hi ha el 90% de vegades que no tenen raó. Ah, que la llei diu, però la llei es pot estirar i arronsar moltes vegades. No, és més, les lleis aquestes, hi ha unes coses molt puntuals que no es poden fer, però n'hi ha moltes que són interpretatives dels mateixos inspectors, no?
I aquesta...
Esclar, no els pots discutir, no pots d'allò, a veure, cada tots moments tens requeriments o multes directament i que els has de... o els apagues o els has de recórrer o així, vull dir, esclar, això és un gran problema però suposo que en terra també deu passar, que tot s'ha posat d'una manera que
els pagesos no sé, també diuen el mateix,
que tothom hauria de ser advocat, hauria de ser advocat per poder anar i canviar les lleis i tot. Ara, si una persona vol arribar al final i canviar aquella normativa, què ha de fer? Gastar-se un dineral, perdre un pilot d'hores i no sapia què ha de fer. I agafar un professional que de veritat ho vulgui fer i que d'això, no? Ja és complicat, és complicat.
I això de conviure amb els propis canvis de la pesca que hi ha hagut o que està havent-hi últimament. Suposo que això ho has anat veient, tu, no?
Sí,
com ha canviat tot plegat.
El sistema de pesca, no pensis que ha canviat. El sistema de pesca és curiós. Mm.
Ha canviat la tecnologia, també.
Sí, però és curiós que el mateix sistema que va utilitzar el primer que va fer anar a la trenyina... Mm. Doncs ara es continua fent igual, l'única cosa que s'ha implementat la tecnologia.
Exacte.
Però és exactament el mateix. Si comencem pels llums, és tan senzill com el de llavors. A veure, hi havia un llibre que el varen escriure, que és, era sobre la pesca l'encesa, se deia, i era els principis de la pesca aquesta. No? Resulta que un dia va atracar, o sigui, va arrencar un barco per allà a Illa Plana, allà davant de Cadaqués o de terra, Illa Plana, vaja. En allà, i era el vespre, i els habitants de Cadaqués van anar a mirar a veure què passava i a veure si els podien ajudar, no? I anaven amb torxes, no? Amb torxes. Uh-huh. Clar, bueno, van ajudar amb el que van poder, però algunes propietats se'n van donar compte que el peix... amb les torxes se posava...
Venia.
S'emplenava. Bueno, allà se li encén la llumeta i és com comença la pesca l'encesa. No t'ho vull pas enganyar, però penso que era a principis del 1800, eh? No, uh-huh. No era...
Parlant de dos segles,
sí,
tres
sí,
segles
sí,
enrere.
Sí, sí, sí. Esclar, i a partir d'aquí doncs varen començar. Primer varen començar a encendre torxes en mar, després varen començar amb parrilles, i feien carbó, la llenya, vaja, amb llenya, encenien la llenya, amb parrilles, i feien, llum, bueno, i llavors ja van evolucionant, no?, des com va arribar el butano, no, primer encara del butano hi havia el carburo.
El carburo, les llums de carburo.
Jo no, he vist màquines, però no sé ben bé com funcionava. Els de propano, sí, doncs, llavors, no, amb les camisetes i tot això, llavors van passar bombetes, i ara de les bombetes ja, que estan prohibides, ara les bombetes eren les bombetes incandescent, aquestes de rosca.
Sí, sí.
D'allòs, aquestes ja estan prohibides i hem de portar LEDs.
LEDs, exacte.
I vés a saber demà passat què portarem, no?, però...
I el peix també ha canviat.
I el peix, esclar, evidentment, també ha canviat. Peix, sí, ens hem trobat des dels... Si era voltants... 2007, 2008, o per allà, que va començar a canviar, tot. L'anxova grossa va anar minvant, la sardina grossa també va anar minvant, i va ser com va començar a que teníem peixos més, petits, no?, més petits, més curts.
Ah, ara has parlat de la mida, que no creix.
De mida comercial, però curts, no? Aquí sempre s'havia viscut del peix gros, doncs, de l'anxova grossa i de la sardina grossa. Anava per la Saló, principalment. Llavors ja, esclar, amb aquests peixos més curts, ja s'ha treballat, i molt bé, però ha anat més per fresc.
Exacte.
Ha anat més per fresc.
Hi ha l'alatxa, no?, que també ens diuen que ha anat molt més.
Sí, l'alatxa és un peix que sempre havia sigut, però no havia valgut mai cèntims. No havia valgut mai cèntims. Ara fa 14 o 15 anys, o 20, posi 20, que em varen començar a agafar, cony, i valia alguna cosa, i va haver-hi temporades que valia molt. Eh? I ara hi ha èpoques de l'any que també val, però ara, per exemple, l'any passat, aquest temps, valia cèntims, i ara no val. A la mateixa època, doncs ara no val, no? I és un peix que té menys... O sigui... té menys estabilitat que la sardina o l'anxova, doncs, amb el preu.
I aquests canvis, a què els aixaques, tu? A coses que els propis pescadors no heu acabat de fer tot bé? A canvis més grossos que no podeu controlar?
No, home, jo suposo dir... I per el que diuen els biòlegs, més aviat els francesos, que ho han estudiat amb més ganes o han tingut més mitjans per estudiar-ho, ara aquí ha costat que s'hi afegeixin en aquesta teoria d'ells, es veu que el plàncton del Mediterrà ha canviat, ha mutat, ha fet una mutació, diuen, ben segur, que ha mutat és segur, però l'estan aixecant en aquesta pujada de temperatura que hi ha hagut, no? I llavors aquest plàncton no porta tant de nutrients.
Exacte, i no engreixa tant el peix.
I no engreixa tant. I com que els principals menjadors de plàncton són les sardines i les anxoves, o sigui, els petits pelàgics, no?, a part de tots els altres peixos, però aquests viuen exclusivament del plàncton, doncs aleshores diu que els ha costat més de créixer. Perquè al final deien que era la sobrepesca... Doncs clar, vàrem veure que una sardina que de les grosses que hi ha ara, doncs, que és petita comparat amb abans, no? Imagina't, doncs ara una grossa fa 18 centímetres, ara, una grossa sí, 18 centímetres, ja dic bé, uns 18 centímetres, i abans en feia 25, no? Però aquesta de 18 i aquella de 25 tenen la mateixa edat. M'entens?
Sí, no?
I la que fa 12 centímetres té la mateixa edat que abans en feia 16. No, això, al final ho hem vist, dic, cony, aquí el que passa és que els peixos no creixen, diuen ja els biòlegs. És quan els d'aquí ja s'han assimilat amb la teoria francesa.
Exacte.
Llavors jo dic, no sé, si és com allò, no?, d'ells els espanyols que no creixien després de la postguerra. I va haver-hi una època de molt de peix, que se va agafar molt de peix, i ara potser hi ha hagut una guerra, i ara d'allòs, no? I ara, doncs, els que venen, doncs, no creixen tant. Llavors hem d'esperar un parell de generacions més perquè...
Es torni a recuperar.
I de fet, de 4 o 5 anys cap aquí, es va veient, però molt a poc a poc. però cada any veiem un pensament més gros, no? Vull dir, de fet, hem apujat la talla, que es contradiu amb el que ens deien, perquè si llavors una sardina era fèrtil als 11 centímetres, ara, com que no creix tant, és fèrtil a 9 centímetres, i nosaltres ja l'hem posat a 12.
Exacte.
Puntes que, a veure, per teoria biològica o així, l'hauríem de poder agafar doncs, una mica més petit.
No? Però li doneu aquest marge.
Sí, sí, sí. Havíem començat, quan era 11, ja havíem tingut problemes, i ara en 12 ja no en tenim. Saps? Problemes, vull dir, perquè a vegades tenia la mida o no tenia la mida, o així, i ja ara en 12... doncs sembla que cada vegada tenim menys problemes perquè té més mida, saps? Vull dir que...
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Parlàvem ara del relleu, podríem dir, biològic, no? O de l'evolució biològica del mateix peix. En quant al relleu, un altre dels temes que sempre toquem, generacional de pescadors, m'has comentat que el teu fill ara continua anant a mar. Com ho veus tu des de pare i des de...
No, jo de pare ho veig molt bé. Jo sempre vaig dir, ell va... Volia fer mecànic naval, d'allò, es va anar a l'Ametlla, i no se n'acabava de sortir, però es va treure els títols que convenien per venir aquí, va venir aquí, ja amb 16 anys va venir aquí. Que llavors encara, quan ell va anar allà, hi va anar-hi 14 anys, allà, a l'Ametlla. I a 16 anys, doncs mira, ja va dir que volia anar a treballar i... Jo sempre ho deia, si no pot estudiar abans que se'n vagi amb una altra banda que vingui cap a casa. I la veritat que ha anat molt bé, no? Perquè teníem una barqueta i d'això és com va venir ell, quan ja ens començàvem a barallar, que ell ja es pensava que en sabia i ja me discutia coses d'allò, vàrem dir, amb la seva mare, vàrem dir, va... Ens aliem la manta al cap i fem una altra barca perquè ell vagi amb una i jo vaig a l'altra.
Es va independitzar, mare.
Perquè si no ens matarem, saps?
Això són dues feines, independitzar-se a casa i independitzar-se
sí,
a mar.
Sí, saps? Bueno, però bueno, mira, passat penses i treballs, però bueno, però no, com més va, més bé ja hem passat. Ja l'hem acabat de pagar i així, i mira, i anem fent.
Lluís, hem xerrat una estona, passat, present i futur, em podríem dir, fins on hem arribat ara. Doncs moltes gràcies per estar aquí a la Randa Mar.
No vols parlar de les tonyines?
Parlem de les tonyines? Aviam, parla de les tonyines, si vols.
Sí, parlem de les tonyines, que tu ja sé que ets una mica a favor amb els...
Jo no estic una mica a favor. Clar... Ara el problema el teniu amb les tonyines, segons
jo. Sí, molt gros. Molt gros. Més de tot el que us pugueu pensar. A veure, he anat 42 anys en mar, si algú deu haver vist. Però el que he vist aquests últims anys no ho havia vist ningú. Ni els més antics d'allò, el que està passant amb les tonyines... Ningú havia vist, que n'hi ha tantes. Diuen, vaig llegir l'altre dia, perquè no expliquen res, aquests. No expliquen res, diu, que gràcies a les mesures que han pres, diu, s'ha recuperat un 19%. La mare de Déu. Si ho estudiessin de veritat, es posarien les mans al cap. És que passarà una cosa, que aquests peixos, a part d'espantar-nos del peix, trencar-nos les xarxes i així, van menjant sardina i anxova.
Però si van creixent, senyal que tenen per menjar. Si no, la xarxa tròfica no...
Què passarà? Que no et preocupis. Ja l'acabaran. Ja l'acabaran. No és que l'acabin tot, ni molt menys. Però, cony, són tants i tindran poc peix. I què faran? Agafaran i s'aniran a una altra banda. També les tonyines no són pas tontes. És que acabaran amb el peix i s'aniran ells. I aquests peixos estan menjant de tot, S'estan fotent els calamans, les sèpies, les orades, els llobarros, els francesos, que els estudio més, com ja t'he dit, els hi han trobat hasta cria de tonyina. Hasta cria de tonyina els hi han trobat a l'estómac, del voraços que són. Clar, és que no tenen depredadors aquí al Mediterrani. Aquí no hi ha orques, no hi ha... taurons, ningú els ataca. Clar, és una cosa que poder haurien de rumiar-ho més, això, si això...
Cupos, només... no? O permetre començar a ampliar cupos i ampliar...
Exacte, que aquí d'allò, que aquests dies estan mirant vídeos italians, els italians estan queixant de lo mateix, diu, uh-huh. Va, diu, és que aquí si volem menjar tonyina, l'hem de menjar de per tot menys d'aquí de la costa italiana. Ah, diu, uh-huh. Tots els restaurants i tots els súpers estan plens de tonyina, però no n'hi ha cap d'italiana, deien, no? Aquí ens passa el mateix. Un peix que és una riquesa, perquè és una riquesa, i està per fer l'equiparança en terra, està passant el mateix. Varen protegir els porcs senglars i va ser un desgavell. Doncs aquí està, però multiplicat per mil, perquè penseu que la sardina se reprodueix molt. És que la tonyina és igual, té el mateix sistema reproductor que la sardina. Si la sardina deixa anar un milió d'ous, la tonyina deixa anar un milió d'ous.
Uh-huh.
Imagineu-se, però la sardina tothom l'ataca. Tots els peixos ataquen la sardina i l'anxova, sobretot quan són alevins. Però la tonyina no l'ataca ningú. Ojo, eh? Uh-huh.
Doncs aviam quina pot ser la solució, si més no, la gestió d'aquest
no,
tema
clar, per part de... Aquesta és l'altra, que d'allò... Que...
Tornem a les administracions, eh?
Sí, sempre. Però que estem això, nosaltres no podem vendre cap, hem proposat de portar-los en terra i que els venem i vagin per beneficència.
Uh-huh.
Per una orella els hi va entrar i per l'altra els hi va sortir. O sigui que són... Tonyines mortes que agafem, que n'agafem moltes, mortes, perquè nosaltres... Les que són vives és les que te fan forats. Les que agafem són les que s'emboliquen. I llavors te pugen amb el peix mortes i allò, i així. O sigui, els atires mortes.
Uh-huh.
Bueno, això, esclar... Jo és que dic, hosti, que sóc pecador, que no sóc pas... No vaig pas a robar. Són occidentals, no en volem veure ni una, són occidentals.
Uh-huh.
Però no ho entenen. I això del 19% és molta mentida. Si no n'hi ha 30 vegades més que no hi havia el dia que van dir que paraven, és... Bueno, si això
doncs...
és un tema monogràfic a part.
Oh, i tant, que és un tema monogràfic. De totes maneres, sí. És un dels altres dels aspectes a canviar, uns altres dels canvis aquests que parlàvem abans també de tot plegat. I com també la pesca va canviant, evidentment, amb el temps, perquè a l'entorn també evoluciona. Moltes gràcies per ser-hi, per donar-nos aquesta perspectiva del canvi, de les coses que passen, de la teva experiència i tot plegat. I moltes gràcies per ser-hi aquí, Llops de Mar.
Vale, igualment. Vinga.
Més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Amb poc més de 2 gigabytes de memòria històrica, un present per descobrir i un futur incert però meravellós, l'actualitat vista des d'un rentaplats. Amb tots vosaltres, Joan Brugués.
I ara, com cada divendres, quan falten uns 10 minutets més o menys pel punt de la una, és moment de fer aquesta última secció, aquest rentaplats amb en Joan Brugués, per deixar-ho tot net per la setmana vinent. Joan, bon dia.
Bon dia, bon dia.
A veure, I... que... per quina vols començar avui? Va, et deixo triar.
Vinga, va, començarem, va. Espera't, sí, per la paraula. Espera, un moment. Quin era? Va? Ah, no, espera't, que m'ho miro. No, va, vinga, va. Per la paraula, va.
Comencem per la paraula avui?
Per la primera, sí.
Vinga, som-hi. A veure, un segon... Ara.
El teteo. Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinar amb plats bruts.
Vinga, a la platja, amb els stay-homes i els tiets per maridar la notícia d'aquesta escultura que s'ha de posar a la platja, que només la paraula, perquè s'han publicat les bases pel disseny de la instal·lació d'una escultura al giratori de la platja. L'arbre se n'anarà a Norris, doncs allà hi han de posar alguna cosa.
Mm-hmm.
De fet, també els pescadors demanaven, no?, que hi hagués allà en aquell lloc, doncs que hi hagués alguna cosa, doncs, alguna escultura o alguna cosa que recordés el passat mariner. Però bé, ja, que hi pot anar allà serà doncs, serà allò esperant, més ben dit, serà curiós, o no sé com dir la paraula, saber què hi posaran allà.
Haurem de veure aquest concurs, no? Qui el guanya i quina proposta ens
fa. Sí, sí, sí. Ara per Nadal quedaria bé un pescador caganer.
Ah, mira, és una opció.
Ja, un pescador caganer, ja que... No sé si quedaria molt bé o quedaria molt...
Bueno, clar, per Nadal molt bé, però la resta de l'any...
No, posar-hi una escultura cada d'això, cada època.
Ah, tu vols dir tenir quatre o cinc escultures i anar-les canviant.
Sí, anar-les canviant. Ara posem aquesta, a l'estiu una escultura pròpia a l'estiu, no sé què podia fer. A l'estiu doncs, podíem posar-hi una escultura d'en Sergi pescant en canya, que corre per allà. Després, no sé, també alguna altra cosa, bueno, veurem. M'imagino que hi caurà alguna barca, d'aquelles, algun bot, o així, o no sé si també... havia sortit inclús amb algun muntatge doncs aquella imatge que hi ha dels pescadors com varen les barques, per això ve aquí el nostre motiu d'esquena pelats, que amb l'esquena doncs anàvem moguent la barca per tirar la tranyina per tirar a dintre l'aigua. Veurem, doncs serà tot curiós veure què s'hi posarà en allà, però estaria bé això de que hi hagués una escultura doncs, per cada època de l'any o per, no sé, per la festa major també hi ha una escultura pròpia a la festa major com si feien allà les sardanes i els balls, i alguna coseta així, no?
Sí, no sé si hi ha pressupost, però, per tenir bueno, tantes escultures...
Exacte. Bueno, però mira, si més endavant doncs, allò que dius, va, posem una altra escultura, l'anem variant, clar, també és clar, moure'ls. Hauria de ser unes escultures que poguessin baixar...
Ah, mira, tenir-les sota terra,
sota
no?
Terra.
I anar fent...
un sistema hidràulic, estem donant moltes idees. Això ho fèiem a l'època del rentaplats antic, també sortien moltes idees així, però doncs... no ens van fer cas mai en cap.
A veure si algú de l'Ajuntament ens està escoltant i posa fil a l'agulla amb alguna d'aquestes idees.
Una de les que van dir, com l'escultura de la Copla, que ara és aquí al Passeig Lluís Albert, aquesta abans estava a la platja. I com la van haver de treure, van dir, què podem fer amb això? Bueno, doncs posem un músic a cada barri, que cada barri tingui un músic.
No és mala idea, eh?
I després, com hi hagin coses importants, per exemple, la festa major, els ajuntem tots en un lloc.
I tornem a fer
la plaça de la Sardana, els ajuntem tots en un lloc. Com faci la Sardana, doncs també, però no ens van fer cas. I que és, com aquesta en van donar moltes. Molt bé, doncs a veure aquesta escultura, estarem molt pendents, aviam quina serà, què iran allà, en aquest giratori de la platja. Vinga.
Doncs som-hi, continuem amb el noi o la noia.
Vinga. Molt bé, doncs no m'agrada parlar de la família, però és que el personatge que hi havia ell, doncs és Valeri Fernández, doncs que ha estat motiu doncs, d'aquesta setmana als esports amb les notícies amb l'informatiu, perquè doncs en Valeri va passar un mal moment en el Saragossa, els que el neu sé quin l'heu vist, doncs que està sense cabell, doncs degut a una alopècia que està patint, no sé si en català es diu
alopècia,
està bé, eh? Doncs ell l'any passat se'n va anar a jugar a Mallorca, cedit per al Girona, que ell va demanar-ho, les coses no van anar gaire bé, doncs en allà el no jugar, doncs allò que te venen les angoixes, que quasi estàs passant un mal moment. Aquest any, doncs, com va tornar al Girona, ja li van dir que no comptava amb ell, va haver de tornar a anar buscar-se un equip, i entre ells doncs, se'n va anar amb el Saragossa, i clar, a l'arribar allà, doncs, al cap de poc temps, allò que allò tocant el cabell, és presumit, això sí, presumit, sempre amb un tupé i coses així, doncs se li va quedar cabells a la mà, i clar, això et comença a preocupar.
Clar.
Se'n va anar al metge al Saragossa, el metge el va derivar cap a un especialista, i el primer que li diu, tu has patit angoixa o estrès, angoixa o depressió? I ella va dir, diu, sí, doncs ara t'està sortint tot. I clar, el que veig anava, el que va fer, doncs que es hagués de... li va dir, aconsellar que es repés, perquè si no quedava malament, ara està ja començant un tractament perquè el cabell li creixi, però a part d'això també hi està ajudant molt doncs, que estigui passant un bons moments en el Saragossa, perquè està jugant de titular amb l'arribada del nou entrenador, les coses li estan sortint bé, i això doncs fa doncs que l'angoixa també que podia tenir de la caiguda del cabell doncs es veu compensada amb la seva situació esportiva, que de moment està l'entrenador nou que ha entrat amb el Saragossa, tot i que el va portar el que hi havia abans, que el van cessar, el nou que ha entrat ha comptat amb ell i està jugant de titular des de que ha arribat. I esperem doncs, mira, que mica en mica es vagi recuperant i el tornem a veure doncs, amb la mata de cabell que tenia i amb aquell tupé que sempre es feia aquí davant.
Doncs li desitgem, des d'aquí li desitgem molta sort en aquesta etapa al Saragossa. Uh-huh. I continuem amb Vinga. El número, si et sembla bé.
Vinga, si hem de continuar, continuem.
Aquí és Nadal i estic content perquè se m'han trencat les ales i la cadència del meu temps.
Bé, suposo que estem contents perquè és Nadal, hi ha gent que li agrada Nadal, hi ha els grins, es diu?
Els grins.
Els grins, que li agrada el Nadal, però bé, dos 40 és el número, bueno, una quarantena, poden hi haurà més, poden hi haurà menys, d'activitats que es faran per aquest Nadal. Per començar, avui ja l'encesa de llums.
Exacte, sí.
Oh, és el dia de l'home.
Sí.
Que ja veus tots els carrers il·luminats, ja canvia la nit escalenca, ja canvia, després amb la música que l'acompanya, i després també l'arribada del tió, i després els concerts que fan a les escoles de música, també la coral, i bueno, un munt d'activitat. I amb la que destaca aquesta vegada la cursa de carretons, que això és una cosa que no s'havia fet mai.
No, és una activitat nova d'aquest any, de l'Aubet.
L'Aubet, aviam com sortirà, perquè escric que s'havia fet baixada de carretons, que es feia per la Festa Major, però aquesta vegada prepara una carretons a Riells. Això serà també aquesta novetat, aviam com va. Trobem a faltar el mercat de Nadal, que també havia sigut una activitat dels que s'havia fet durant una colla d'anys, I jo em penso que s'hauria de tornar a recuperar, perquè el mercat de Nadal és allò que sempre fa, dona un ambient més nadalenc. Però bé, hi ha tota una sèrie. I el vídeo, m'agrada això, vídeo mapatge.
Sí, el que en anglès li diuen el vídeo mapping, no?
El mapping, que coneixem pel mapping, no?
Exacte, sí.
Que es farà la façana de l'església, que em penso que ja l'any passat es va fer.
Sí.
El parc infantil del Trifàcic, que també ja fa anys que es ve fent, però mira, mica en mica doncs es va el Nadal. S'han anat fet activitats, perquè, és clar, si en reculem uns quants i molts d'anys enrere, Nadal no hi havia ni llums, aquí l'activitat de Nadal era la tradicional quina que es feia en el CER, que encara es continua fent, i després l'arribada de Reis, clar. Després sí que més endavant van arribar algun arbre de Nadal que es va posar, però bueno, ara ja...
Ara ja es van omplint tots els dies d'activitats.
Es van omplint tots els activitats i el Nadal... Això del llums, ja veiem que cada vegada comença més aviat.
Més aviat, i tant.
Hi ha poblacions que el mes de novembre ja tenien els llums de Nadal a tort i a dret. Molt bé, doncs vinga, continuem, que ja sempre se'ns menja el temps.
Som-hi amb la vaca tremolosa.
Bajo un sol maravilloso, verde pinar, muy luciente y atractiva, Costa Brava sin igual.
La banda sonora de la Costa Brava, aquesta cançó interpretada per Dingo García i sus Carios, que als anys 70 era la que s'escoltava més, també sobretot com arribaven els creuers, el creuer d'en Pere Ros aquí a la platja sempre arribava amb la famosa Costa Brava, ja sabien que arribava. Doncs aquesta vegada ens diu la vaca tremolosa que les entitats ecologistes presenten un informe on assenyalen les principals mancances dels espais naturals protegits de la Costa Brava. Aquest text posa èmfasis en les deficiències en la gestió, però també en els impactes més importants en el medi, com la pressió turística, el fondeig incontrolat, els plantejaments urbanístics i les espècies invasores. Doncs això ens toca de prop, sobretot, primer perquè l'informe d'aquí l'ha fet l'Albert Albertí, l'Escalenc, doncs, i sobretot per la part que tenim, doncs, que toca en el Parc Natural del Montgrill i de Illes Medes i Maister. I sobretot això del fondeig incontrolat, que també és una cosa que s'ha denunciat moltes vegades, però de moment no hi ha manera de poder-ho controlar. I després els plantejaments urbanístics també, doncs que que també doncs, han fet bastant de mal a lo que és doncs, aquesta zona de Costa Brava, sobretot aquestes edificacions que també s'han fet incontrolades durant molt de temps en llocs doncs, que es podien haver preservat si això dels parcs naturals hagués arribat molt més aviat. Mm-hmm. Molt bé, doncs ens anem ràpidament perquè ja veig aquí que ja va marcant les 13:00.
Som mínim
ràpidament
l'anxova.
Vinga.